Bé, comencem el nostre espai d'economia amb l'economista Julià Guimerà, al qual saludem. Julià, bon dia.
Bon dia.
Bueno, anem a parlar en este programa d'avui de les dades de la inflació, que ha baixat al 2,8% al mes de febrer. Comptamos al voltant de la inflació, un fet que preocupa molt a la ciutadania.
Bueno, la inflació s'està comportant molt bé. Recordem que aquesta és la dada definitiva. Normalment sempre surt la data provisional a final del mes, com per exemple va així a final del mes de febrer, però, claro, després la data definitiva, pues, bueno, en aquest cas coincideix en la data provisional. La inflació en Espanya és el 2,8%, estem per baix del 3%. I, bueno, i si ho comparem en el mes de gener, pues, ens ha baixat 6 dècimes, que estàvem en el 3,4%. Bueno, és un bon comportament. La subjacent, que excluís l'energia i els aliments frescs, però bueno, també està anant molt bé perquè això verdaderament és la inflació real. I això és la que no torna a pujar. I això ha rebaixat una dècima. Està del 3,6 al 3,5%. Bueno, i ens trobem pues, el nivell més baix que tenia aquesta inflació subjacent des de l'any 2022, des de març del 2022. Que, bueno, que vas començar, com tots sabem, la guerra d'Ucraïna. Bueno, i quin és el factor que influï tant? Pues, bueno, el factor que influï tant en aquesta baixada d'inflació ha sigut la llum. Bueno, que ha anat molt a la baixa, més de lo que preveien els experts, és a dir, que, bueno, que la llum ha pegat una baixada impressionant. I bueno, per això ha moderat molt la inflació i el que està clar és que, bueno, que en aquest cas lo que és la llum, pues, bueno, ha baixat més del 5%. I, bueno, i després, bueno, recordem també que, bueno, que els aliments, per exemple, també ens han donat una xifra d'inflació del 5% i pico. Claro, això ens semblarà molt alt, però claro, recordem que l'alimentació és el que més va pujar després quan vas començar la guerra d'Ucraïna, la inflació, que estava inclús el màxim històric que tenia l'alimentació va ser prop del 17%. Però, bueno, la tenim en el 5,3% el que és l'alimentació. Bueno, i l'altre, com he comentat, és el mercat elèctric. Clar, Espanya viu una època dorada pel mercat elèctric, els preus han baixat moltíssim, sobretot per la fonada del gas, és a dir, del preu del gas, i també per la fonada també del preu dels drets de CO2, del diòxid de carbon. Que en l'altre programa vam explicar un poc això del diòxid de carbono, que recordem que les centrals que emitixen, o les centrals o els avions, o qualsevol indústria que emitisca a l'atmosfera CO2, és a dir, que tingui energia fòssil, com és el gas, pues, bueno, normalment se li donen uns drets de CO2 i si no té prou, en aquests drets de CO2 encara emitís més, pues, té que comprar-los. I, bueno, pues, inclús els drets de CO2 han fet pujar molt el que en su dia, l'any passat, fa un any i pico, era el de la llum. I ara, claro, pues estan molt baixos i això també ha influït molt en el que és la inflació. És a dir, i clar, què passa en l'electricitat? Pues, bueno, moltes vegades el que marca el preu de la llum és el gas i aquest gas, pues, bueno, pràcticament s'ha baixat moltíssim. Primera, perquè és l'únic component del que fa la llum que sigui, podríem dir, que ho fa a través d'energia fòssil com és el gas. Perquè recordem que ja la llum se fa o bé per la nuclear, se fa per el sol, la fotovoltaica, se fa per el vent, per l'eòlica, se fa per l'aigua, per la hidràulica, i verdaderament els únics que paguen drets de CO2 quan es comencen a portar, quan funcionen les centrals de gas, que és les centrals d'estes de gas, pues lo que fan és que, bueno, en este cas, pues se pague molt menys perquè s'ha utilitzat molt poc, estes centrals de gas. És a dir, això és un poc la conseqüència perquè la llum és més barata. Bueno, tenim, primera, la que és l'energia eòlica, ha fet molt, molt de vent, i això ha contribuït a generar molta energia eòlica, per una altra banda. Després, bueno, per altra banda, les centrals hidràuliques, resulta que la part d'Espanya de l'oest ha plogut molt, no és així en el Mediterrani, però, claro, eixes centrals hidroelèctriques han treballat molt i, per tant, també han generat molta electricitat que l'han venut al mercat. I, per últim, també ha funcionat molt bé el que és l'energia fotovoltaica, que ha fet una temporada de prou sol. Però tant moltes vegades el que ha passat és que aquestes energies renovables, que pràcticament no tenen cost, perquè o bé la tiren al sistema la fabricació de llum, o bé la perden, pues, normalment pues, quan tu normalment tens que tot el mercat se cobreix en energies renovables, doncs la llum verdament és molt barata perquè no és la que marca el preu. I en aquest cas ens hem trobat moltes vegades que inclús la llum anava a preu zero. Bueno, doncs això és un poc el que podem dir perquè la llum ha anat, perquè la inflació ha anat tan baixa i sobretot ha sigut per la llum. És a dir, en aquest mes de febrer han tancat el mes per baix de 40 euros al megawatt. És a dir, això el que fa és que, recordem, si comparem fa un any, anava a 133 euros al megawatt i és un poc, doncs, bueno, veiem que ha anat molt baix. El comportament del preu de la llum ha fet baixar la inflació al 2,8% i s'espera que els pròxims mesos continuarà baixant, ja que hi ha, que s'espera, que hi hagi una gran producció d'energia renovable. La llum, com he comentat, ha baixat un 5,2% este mes i ha fet baixar el preu de la llum. També la contraresposta, la contraprestació, passa que quan se va pactar que la llum aniria al 10% d'IVA, pues si el megavatio hora baixava de 40 euros i ha baixat este mes de febrer, pues en el mes de març, que encara no ha vingut la factura, que vindrà a principis d'abril, pues l'IVA de la llum pujarà al 21%. I això potser provoca alguna més d'inflació. Bueno, també tenim el barril de Brent que s'està comportant, és a dir, que pràcticament la mitja d'este 2024 no arriba a 80 dòlars el barril, i bueno, això se nota, i pràcticament el gas natural que se situa a 30 euros el megawatt, moltíssim més baix del que passa sempre. Bueno, això permetirà que un poc que els carburants i la llum mantinguen, podríem dir, la inflació baixa. I, bueno, i també el que ha tingut baixa és durant l'any 2023. És l'alimentació puja prou? Bueno, puja prou. Puja molt menys del que ha pujat. És a dir, ha pujat un 5,3%, però recordem que aquestes pujades tan fortes que va pujar al principi de la guerra d'Ucraïna. I ara, en el mes de gener, l'alimentació tenia una inflació del 7,5%. Però hem dit que ha baixat 2 punts menys este mes de febrer. En juny se preveu algo més d'inflació, recordem que l'alimentació bàsica està al 0%, el 4% l'han llevat d'IVA, i per tant, però què passa? Que ja se preveu que això té una limitació al mes de juny. Se suposa que en el mes de juny hi ha els productes bàsics, doncs el pa, la llet, etc., pujaran d'un 0% d'IVA al 4% d'IVA. I això què passarà? Doncs que podrà pujar algo més la inflació. L'economia espanyola està creixent, pese als tipus d'interès alts, recordem que el Banc Central Europeu està al 4,5% i els préstecs són cars, se conté la inflació i, bueno, i el Banc d'Espanya ja està dient que en l'any 2024 creixerem el 1,9%. Aunque als oients li pareixerà poc, pues serem el país que més creixerà dels grans de la Unió Europea. Creixerem molt més que Alemanya, està sempre en el tac de la recessió, ja que la seva indústria és un país plenament industrial. I què passa? Pues, bueno, que no es porta tant i, per tant, no està creixent i tenint recessió. A França creixerà també molt poc i Itàlia creixerà molt poc. És a dir, Espanya serà dels quatre el que més creixerà en el 2024. És a dir, això és el que comenta el Banc d'Espanya. És a dir, una inflació baixa augmenta el poder adquisitiu. Ja tinc estadístiques en què els salaris pugen més que la inflació i això és una bona notícia pels treballadors perquè tenen més poder adquisitiu de compra. I, bueno, i també una inflació baixa podem dir que és augmentar el poder adquisitiu de les famílies i més competitivitat per a les empreses espanyoles que puguen exportar. I bueno, però això és com el que podem comentar la dada de la inflació del mes de febrer, que la situem per baix del 3%, és a dir, del 2,8%.
Anem a seguir, anem a canviar de tema, anem a parlar d'Argentina. 100 dies del govern de Javier Milei.
Bé, torno a parlar d'Argentina. Els oients diran, bueno, este és molt pesat en Argentina, però clar, Argentina experimenta un procés que és una persona d'ultradreta, superliberal, però d'estes més de dreta que ningú, pues està governant un país. I clar, pues, què està passant en aquest país i quines mesures econòmiques està prenent i com va el país. Bueno, pues aquesta persona és Javier Milei. És a dir, que va pujar al poder de l'Argentina en desembre passat i ha complit 100 dies del seu nomenament. És a dir, i què passa? Pues bueno, la premissa és que, bueno, que ell va entrar en Argentina en una crisi impressionant, sempre l'ha tingut Argentina. voler posar ja a l'acabament de la decadència i convertir en una potència econòmica mundial, com va ser, però que això és un poc difícil, com va ser a principis del segle XX, en 1910, que sembla que era la segona economia més important del món. I bueno, pues, lo que vol fer pues, bueno, és desregular tots els sectors econòmics. Privatitzar empreses públiques, reemplaçar el pes per el dòlar, tancar el Banc Central. El Banc Central, recordem, no és el Banc Central d'ací, perquè així diem el Banc d'Espanya. Un Banc Central és el Banc de Bancs. Aquí el paper ho fa el Banc d'Espanya. El que passa és que actualment ja el tenim a Frankfurt, el Banc Central Europeu, que és el que s'encarrega de portar la política monetària, és a dir, d'emitir diners, de posar el preu dels diners, etc etc. Però, bueno, normalment tots els països tenen el seu Banc Central, excepte Europa, que tenim el Banc Central Europeu, que tenim una moneda comú, bueno, alguns països, no tots. Crec que en som ara 19 països, de l'euro, i encara en queden per entrar, fins als 27, però en queden entrar 8 encara. Però, bueno, ja pràcticament la política monetària la porta el Banc Central Europeu, que, bueno, en Argentina pues, la porta el seu Banc Central, que era això. Clar, això, podem dir que totes aquestes mesures el que fan és dinamitejar el ciment de l'Estat, del benestar argentí, és a dir, Argentina tenia moltes subvencions, això ens ve un poc de l'època de Perón, i bueno, el que està clar és que vol llevar les regulacions, donar molta llibertat al mercat, i bueno, pues, podem dir que tres mesos que porta per assumir la presidència, pues, Milei ha portat un ajust fiscal impressionant, draconiano, i bueno, pues, el que passa és que ha liberat l'economia a través d'un decret en 300 medides que ha fet. Bueno, l'alquiler ja s'ha registrat al mercat, no hi ha el top a l'alquiler, les empreses de salut poden fixar el preu dels medicaments que vulguin als clients, podem dir que se dona un pas de totes les companyies a la privatització, se lleven les empreses públiques, i això, bueno, el que està clar és que les seues primeres mesures que ha adoptat pues, ha augmentat molt el nivell de pobresa. La inflació d'Argentina actualment és la més alta del món. Bueno, portem els 100 dies primers. I se situa en 276% d'inflació. Recordem que acabo de parlar abans que la inflació en Espanya és del 2,8%. Pues imagineu-vos una inflació del 276%. Més alta que la de Venezuela, que ja és molt. És a dir, i, bueno, i la població pobra pues ja és el 60% de la població dels argentins. És a dir, que, bueno, així està anant Milei. El que passa és que diu, bueno, tota la culpa és dels anys precedents que van portar a una decadència total i, bueno, als argentins. Bueno, també la qüestió és que hi ha hagut moltes protestes, moltes vagues, etc. cada setmana. El president argentí, pues, pràcticament economista, de 53 anys, però, bueno, hi ha economistes i economistes. Recordem un poc. Hi ha dues tendències actualment. Una és, i se pot resumir dues formes, una és que l'Estat intervinguisca en l'economia i l'altra és que l'Estat no intervenisca en l'economia. Recordem, bueno, quan l'Estat intervenís en l'economia, un dels pares d'aquesta economia pues és Keynes. Keynes va ser, podríem dir, l'economista de principi del segle XX, en què, bueno, que va passar el del crac del 29, que normalment no hi havia la regulació del mercat, i va passar el que va passar. I entonces els governs se van donar compte que l'Estat tenia que intervindre. Però, bueno, hi ha uns altres economistes, que són ultraliberals, que diuen que l'Estat no pinta res. Que, si a cas, l'Estat només té que portar l'ordre i la justícia, i l'altre que ho deixa tot a la part privada. Claro, això què implica? Pues que l'Estat no fa una redistribució de la riquesa. Però, bueno, són teories. Bueno, pues tornem a Milei. Milei pues, és un gran admirador de l'escola austriaca de principis del segle passat, un tal, el fundador és Karl Menger, i després també és un gran admirador de l'escola de Chicago, que està, ja és més recent, de Milton Friedman i els seus convoys, els seus boys nois, els joves economistes de l'escola de Chicago, que, bueno, que van aplicar aquestes teories ultraliberals en la dictadura de Pinochet. I, bueno, doncs, pues, ahí està. És a dir, se basa sobretot en la llibertat individual i, bueno, i moltes vegades inclús aquesta escola austriaca defineix a l'Estat com una organització criminal. Que, bueno, que és, pues, pràcticament avui en dia el màxim representant del món d'aquesta escola pues, és Javier Milei. El que passa és que és curiós que és el màxim representant d'una cosa que vol abolir, i aquell és el president d'Argentina, és a dir, el president de l'Estat. I, bueno, doncs, és qüestió. Milei creu que l'Estat se deu limitar exclusivament a la justícia i a la seguretat. I, bueno, i el que està clar és que explica, pues, bueno, en les seues, podien dir, teories ultraliberals, pues, bueno, que tot està permès. És a dir, inclús, pues, bueno, pues, està permès la venda d'òrgans de persones, i bueno, pues, això pràcticament jo ho ha limitat. I després, per altra banda, contrasta, també diu que, bueno, que les persones poden portar armes tot el que vulguin. Claro, pues, bueno, totes aquestes coses... Claro, front a un govern argentina que per ara, fins ara, l'Estat era el gran empleador d'ocupació, pues, bueno, pues, d'una economia tan intervenguda a una que vol muntar, pues, bueno, l'experiment, estem tots en l'expectativa a veure què passa. Però en 100 dies que porta, pues, això fatal. Argentina, pues, bueno, porta, és veritat que porta 12 anys d'estancament, hi havia pèrdua de poder adquisitiu, i bueno, pues bueno, però és que ara en l'època de Milei encara s'ha reduït més. Per exemple, els salaris s'han reduït de poder adquisitiu un 23%. I bueno, això només en tres mesos que porta. I no dic res de les previsions que fa el creixement de l'economia. És a dir, al contrari, aquest any, és a dir, tancarà en l'any 2023 ha tancat en un decreixement de l'1,6%. És a dir, creix en creixements negatius, i en el 2024 se preveu que el seu creixement negatiu, sigui un 2,8%. S'han reduït el 64% dels milionaris subsidis que donava l'antic govern peronista. Recordem que, bueno, jo sempre recordo sempre una frase que me va llamar molt l'atenció, perquè vaig tindre un gran professor, que és Josep Fontana, un dels millors professors d'història econòmica, i me va llamar l'atenció que diu: Perón va arruïnar l'Argentina. I clar, doncs està clar, és a dir, el Perón primer va ser un golpista, després va guanyar les eleccions, sobretot al principi, Cavallà, abans després de la Segona Guerra Mundial, i bueno, verdament, Argentina, doncs, va ser el gran, podien dir, el gran exportador d'aliments. I el camp donava molts de diners, i Perón anava repartint per lo que se diu, doncs, per les classes més baixes, però sense comprar moltes voluntats. I, bueno, doncs, claro, una cosa és que en una època determinada el camp i l'agricultura exportava moltíssim. Recordem que Argentina, per exemple, doncs un poc a comparació, té els mateixos habitants que Espanya i és 6 vegades més gran que Espanya. Però, bueno, a Espanya tenim, pues, esports que són molt productius, però allò és immenso, i la pampa argentina, allò és, pues, a nivell agrícola, és una bestia, una burrada. És a dir, que verdament és un gran exportador d'alimentació, que inclús pot ser més fort perquè és molt més gran que Ucraïna, i que Rússia, bueno, que Rússia no tant, però ja et dic, el camp és molt fèrtil. Què passa? Però, bueno, que després de s'han reduït els subsidis milionaris, bueno, tot parlava de la època Perón, però clar, lo que ocorreix en l'època Perón, que ixe canvi ja no donava més de sí, i els subsidis anaven augmentant. I què passava? Pues se pagava, però a través d'inflació. I això és el seu problema de sempre, la inflació. La inflació és terrible. Una persona que vulgui estalviar, pues si jo estalvio 1.000 i d'així 3 mesos, aixòs 1.000 valen 200, pues bueno, va menudo estalvi. Claro, al final, pues, tot el món, pues, últimament se dolaritzava. I bueno, pues, és que és empobrís, és a dir, empobrís, perquè eixe estat que paga tots els subsidis, al final el paga a través de tot el món, a través de tota la gent que estalvia i a través de, pues, del poder adquisitiu. Si a tu te donen un subsidi, però el preu dels productes va molt més de lo que te donen, pues t'empobrís totalment. I bueno, pues, ja hi teníem un poc, que mos ve un poc l'època de Perón. Pues bueno, Milei redueix el 64% d'aixòs subsidis milionaris, com per exemple, pues, bueno, els preus del transport eren ridículs, el transport públic, la llum, el gas, l'aigua eren molt baixos, i bueno, pues, el billet d'autobús, per exemple, s'ha multiplicat per 5. Però, claro, el canvi actual per nosaltres mos pareix baixíssim, perquè són 25 cèntims per d'euro un billet d'autobús. Però és que era molt més baix, era 5 cèntims per euro. Claro, pues, això normalment se nota molt. Milei ha aconseguit, això és veritat, l'equilibri fiscal, és a dir, a pesar d'una inflació desbocada, prestacions congelades, baixada de pensions, i bueno, pues la tenim que, per exemple, la pensió mínima, la pensió mínima és de 134.000 pesos, que a l'equivalent a euros són 120 euros. Imagineu-vos. Quan la línia de pobresa la marca 193.000 pesos, és a dir, 175 euros, és a dir, menys de 175 euros no se pot viure. Bueno, no se pot viure. És que en 175 euros se pot viure, però quasi ja ratllant un poc a lo que és la fam. Bueno, doncs, què passa? Pues, bueno, que els jubilats han baixat moltíssim les seves pensions i, bueno, pues, i ara es fan pagar inclús els medicaments. I els medicaments pues, han pujat quasi un 3%. Milei sol es mira el mercat financer, els bonos argentinos pugen, el risc de país, és a dir, que ja la gent confia en aquest país en què pot tornar la deuda, pues, ha baixat al mínim. El Banc Central Argentina ja acumula divises, que no ho havia fet mai, 9.000 milions de reserves. Argentina ja registra superàvit financer per primera vegada des del 2012, i bueno, però tot això a causa d'una gran crisi social en els programes socials i també una baixada de les jubilacions. La classe mitjana desapareix, se redueix esta classe mitjana redueix totes les despeses possibles, el consum ha baixat un 25%, perquè donen diners, i la matriculació de cotxes també ha baixat un 20% en estos 100 dies. Claro, la contradicció d'Argentina és que és un gran exportador d'alimentació, de productes d'alimentació, entre els seus 46 milions d'habitants, però hi ha 5 milions d'argentins que passen fam. Claro, la cistella de la compra puja un 3% l'últim any i té un cost similar a Espanya. És a dir, tu vas a Argentina a un supermercat i te costa el mateix que en Espanya. Però, claro, els salaris són molt més baixos. Recordem que el salari mínim és de 120 euros i en Espanya és de 1.134 euros, claro, l'assistència. Per tal, què ha passat? Que l'assistència a comedors escolars, comedors socials, pues, s'ha desbordat. És a dir, després del Covid del 2020. I no donen abast. Milei ho atribueix als últims 20 anys de peronisme, que diuen que ha sigut un desastre econòmic i bueno, que hi ha hagut una orgia de gasto públic, de despesa pública. Bueno, lo que està clar és que Milei, és a dir, Argentina, des que ha tornat a la democràcia en 1983, per Milei solament se salve el període en què va governar Menem, Carlos Menem, de 1989 a 1999. Va ser 10 anys. Menem, sí que és veritat, va entrar en una hiperinflació quan va entrar al seu govern després d'Alfonsín. I, bueno, el que passa és que va estabilitzar els preus. I va estabilitzar els preus pues, posant la paritat del pes dòlar. És a dir, un pes sempre se canvia per dòlar i si no se canviava, l'Estat tenia que intervindre perquè se canviara. Bueno, per això va, verdaderament, va frenar la inflació i el que va passar, bueno, el que va privatitzar totes les empreses públiques, inclús està YPF, que Milei no sap si privatitzarà o no, recordeu que va caure en mans espanyoles, YPF, la petrolera. I bueno, però clar, el seu model va començar a quebrar-se en 1994. I se va mantindre fins al 2001, que ja va explotar. És a dir, recordem tots els oients el que va passar en el que és el Corralito. És a dir, els argentins van perdre tots els seus diners d'estalvis perquè no podien treure els seus diners perquè s'havien posat el Corralito. I bueno, i això és un poc el problema de lo que va ser Menem. Milei té una cosa al seu favor, com és que hi havia una gran sequera al camp i ara ha desaparegut, i per tant el camp torna a haver grans collites i està donant 15.000 milions de dòlars a l'any. Per altra banda, la producció de petroli ha augmentat moltíssim per lo que és el jaciment de Vaca Muerta. Recordem que això també ho tenia Repsol, que també va ser, després se va tornar a tornar al govern de l'est, al govern argentino, i bueno, això també li està proporcionant 3.000 milions de dòlars a l'any. Milei vol anar més junt que Menem, i el que està clar és que no vol fer ja una paritat dòlar-pes, sinó que ja vol llevar el pes damunt i posar el dòlar com a moneda nacional. Això és un poc perillós, ja que, bueno, primer de tot, impedeixes a un govern fer política monetària, és a dir, poder emitir diners o normalment deuda pública. I, clar, això podria frenar la inflació, però l'eixida del pes és fàcil, És fàcil, és a dir, eixir del pes i fer i acabar posant la moneda nacional al dòlar, però del dòlar al pes ja no és tan fàcil. Seria molt complicat i ja no se pot tornar. I això, pues, bueno, lleva a l'estat la potestat que és de la emissió de diners i, clar, i que nunca, que mai podrà tornar. La referència de Miquel, de Milei, a l'escola de Chicago és gran, és a dir, sobretot per lo que és, ja la va aplicar en su dia, com he comentat, la dictadura de Pinochet. Friedman i els seus economistes ultraliberals ja la van aplicar i van dir que va haver un milagre xileno. És a dir, però, claro, un milagre xileno sí, però per una població de menor. És a dir, la pobresa va augmentar moltíssim. En 1990, el 39% en Xile. Va créixer l'atur. Se van destruir molts de llocs de treball. La indústria xilena, pues, pràcticament... Va quasi desaparèixer perquè no podia competir en la competència externa, ja que van llevar arancels. I, bueno, i pareix se veu un paral·lelisme molt fort entre Milei i els Chicago Boys, l'escola de Friedman de Chicago. Però hi ha una gran diferència. Quina és la gran diferència? Que, bueno, que Milei fa el mateix però en una democràcia. En canvi, Pinochet, per este anar a lo bèstia. Va tancar el Parlament en una nit, va bombardejar el Palau de la Moneda i Allende se va llevar la vida. I, bueno, i després va passar a la Xina, no tenia cap problema este de fer això. Entonces, bueno, i va aplastar, pues, pràcticament tota la política, el moviment polític que hi havia, la democràcia, i va aplastar tot el moviment social, totes les ajudes socials. Clar, en Argentina és una altra cosa. El Congrés frenem, podríem dir, aquest macroprojecte que vol posar Milei, i, clar, no té majoria en el Congrés. Bueno, resumint, estem en època compulsa en el món degut a que, bueno, que resulta que ens estan governant molta gent d'ultradreta. Hi ha autocràcies, dic lo que és una autocràcia. L'autocràcia és una dictadura disfressada en democràcia. Pues tenim la de Putin i tenim la de Maduro. És a dir, pues, bueno, això són uns autocrates que ja veiem que són dictadors, Putin i Maduro. Per altra banda, augmenta la dreta molt forta en la nostra Europa, en Orbán, en Hongria, que està sempre tocant la castanya o tocant els nassos, impedint moltes coses que vol fer la Unió Europea, perquè el problema de la Unió Europea és que hi ha que fer les coses per unanimitat. I després tenim grans, doncs, per exemple, Xina i Iran, que les autocràcies aquestes no és cap, perquè aquests són directament, doncs, dictadors, Xina i Iran, i, bueno, pues són anti-Estats Units. I, per últim, la primera potència econòmica mundial, pues ens pot entrar un personatge, pues, que ja el coneixem, que és Trump. Trump, que, bueno, que diu que és molt amic de Putin. Imagineu-vos quin temps ens esperen. És a dir, esperem que en novembre, aunque sigui molt major, crec que ho està fent bé, el que passa és que és molt major, que torni a ser, que continuï governant Biden. I, bueno, pues això són, podem dir, l'experiment argentino i què és el que pot passar si ens veu una altra persona com Milei, que, bueno, és molt més, podríem dir, molt més ultradreta que molts d'estos. Però, bueno, en un principi, en estos 100 dies que porta Milei en Argentina, el que sabem és que el producte interior brut ha baixat, ha caigut, és més pobre i, per tant, augmenta, la pobresa augmenta molt. I, bueno, per això és el que podem comentar dels 100 dies de Milei.
Anem ja a la bolsa.
Bueno, la bolsa esta setmana ha pujat. És a dir, està clar que, bueno, que les idees que donen que el tipus d'interès no puja i que inclús baixarà, inclús, per exemple, la Reserva Federal dels Estats Units ha anunciat que este any baixarà 3 vegades el tipus d'interès i, bueno, però això és una bona notícia per la bolsa. L'IBEX el divendres va pujar un 0,7% i durant la setmana, pues, ens ha pujat un 3,26%. És una gran pujada. És a dir, és la tercera setmana que més puja la bolsa. Se arrime als 10.500 punts, en concret se queden en 10.493 punts, a falta d'uns dies per a que acabi el primer trimestre, que la gent que ha invertit en bolsa este primer trimestre, per falta d'aixòs dies, pues ja està guanyant un 8,5% de mitja. Molt més que se guanya en la renta fixa, en els bonos i en el plazo fijo. Però, bueno, ja sabem el que és la bolsa. Puja i baixa. Però, bueno, este primer trimestre i l'any passat també va ser molt bona pels inversors. Protagonistes de la setmana, doncs Grifols, recordem que li passa a Grifols i Santander. l'informe de la Comissió Nacional de Mercat de Valors respecte a Grifols li està dient que, bueno, que té que despegar algunes dudes, és a dir, que no ho té molt clar, i que per a ells li falta informació. I per altra banda, pues li demana que aclari el seu endeudament, que no ho té molt clar, que pràcticament no està. Bueno, per això és una muntanya russa, aquesta pobra empresa, que des de el fondo baixista, que li va dir que aquests comptes no estaven bé, que els balanços i això estaven manipulats, pues que el Golden City pues només fa que pujar i baixar per contradiccions, que si ara que el no hi ha informe d'autoria baixa, que si hi ha un nou informe baixa, ara la Comissió Nacional de Mercat de Valors li ha dit que no està molt clar els seus comptes i torna a baixar, i bueno, pues esta setmana mos ha baixat un 6% Grifols. Per altra banda, està el Santander, que mos ha pujat un 6,05%, van molt bé els bancs, degut a que estan guanyant molts diners, i bueno, el que està clar és que, bueno, dins de lo que cap no és el banc que no és el valor que més ha pujat, sinó que ha sigut Melia el que més ha pujat esta setmana, que és un 6,46%, però claro, el pes del Santander és molt més alt que el de Melia, ja que és un dels valors més importants de l'IBEX de la borsa espanyola. Les borses europees també pugen totes, excepte el CAC francès, i lo mateix que la borsa americana, sobretot per l'anunci de la Reserva Federal de que baixarà 3 vegades el tipus d'interès durant este any. La deuda espanyola se manté estable en el 3,2%, la deuda alemana està al 2,3%, per tant, la prima de risc que manté més o menys estable sobre el 80 o el 90%, i el bono americà, el de 10 anys, està en el 4,2%. Això, clar, està més alt perquè també el tipus d'interès de la Reserva Federal dels Estats Units està sobre el 5% i escaig, més alt que l'euro, que està en el 4% i escaig. I, bueno, resumint, avui un poc els valors. L'IBEX, aquesta setmana, ha pujat un 3,26%, se queden en 10.542 punts. El DAX alemà puja 1,50%, el CAC francès baixa 0,15%, el FIX italià puja 1,9%, el Nikkei japonès puja 5,63%, el Hang Seng, la bolsa xina, baixa 1,32% i el Dow Jones puja 1,97%. Dins de les borses europees, l'IBEX és el que més ha pujat. I, bueno, pues, la baixada del Hang Seng, la bolsa xina, i, bueno, i per altra banda, pues, la bolsa mundial, la bolsa que més ha pujat del món, pues, ha sigut el Nikkei japonès en el 5,63%. Quins són els 5 millors valors? Pues Melia ha pujat un 6,46%, Santander ha pujat un 6,05%, Unicaja ha pujat 5,42%, CaixaBank ha pujat 5,27% i BBVA 4,66%. De 5 millors valors, 4 bancaris, que són els que més pugen. Com he dit, estan guanyant molts de diners els bancs, mentre aguanta el tipus d'interès alt, ja que els préstamos són cars, i per tant el seu marge està. I remuneren molt poc encara el passiu, és a dir, els depòsits. Per altra banda, 5 pitjors valors, ha sigut Grifols, ha baixat un 6% i escaig, Naturgy un 2,33%, Acciona Energia un 1,57%, Acciona Normal un 1,55%, Indra un 1,18% i Fluida ha baixat un 0,91%. Bueno, dels 35 valors que composen l'IBEX, els 35 valors més importants de l'economia espanyola, pues bueno, tots han pujat excepte 5, perquè ja Fluida és pràcticament l'últim que ha baixat, excepte, perdó, 6 valors. És a dir, 29 han pujat i 6 han baixat. I bueno, per això és el que podem comentar d'esta setmana. No res, la setmana que ve no estaré, pues bueno, perdoneu els oients, perquè bueno, m'agafo uns dies de vacances. I bueno, pues no res, tornaria d'ací 15 dies.
Molt bé, Julià, doncs moltes gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i parlem d'ací 2 setmanes.
Molt bé, doncs moltes gràcies per sentir-me fins d'ací 2 setmanes. Adéu, gràcies.